Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa't a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvalar.com. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
més...
u. RAC1. Així sona l'estiu RAC1.
És estiuet, que està sonant la tieta. Venen vacances, et tranquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta. Que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
I quan passen 2 minuts de les 4, encetem aquesta segona hora del Versió, l'hora informativa, actualitzant els temes principals d'aquest dimecres 2 d'agost i, de fet, el que començarem explicant és aquest canvi de temps que tenim a tocar, que, de fet, teòricament ens arriba demà, i també algunes de les seves arribades, com són o poden ser la sequera, el risc d'incendis, etcètera, etcètera. Però abans d'entrar en matèria, Abel Caral, com estàs?
Bona tarda.
Bona
bé,
tarda.
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
Explica'm un aplaudiment, tira-li, tira-li un aplaudiment.
Sí, aquest tio
de vacances...
No, encara no.
Virtuals,
72 així, hores, una mica més.
Sí, però
menys de 72, de fet.
No, anem a dir-te, per aclarir-nos, perquè com que hem anat marejant una miqueta el tema,
sí.
Demà hi ha un canvi de temps, sí o no?
Demà hi ha un canvi important, més o menys important, perquè farà baixar les temperatures... No tot arreu, però ara especificarem, però en línia general es farà baixar les temperatures, farà entrar de nou vent del nord...
¿Os aclaráis o no con esto?
Sí.
¿Os aclaráis?
Jo...
¿Es agosto?
I què vols dir?
Bueno,
ara li estàs posant. No,
però bajada de hasta qué punto?
Ara, esperis un moment.
Fenómenos meteorológicos...
Es vol esperar un segon, que ara li diràs. Justament el que farem ara és intentar aclarir que aquest canvi que estem, o que portem dies explicant...
No havia de fer calor? Jo, bueno, mira, escolta, m'estic fent paletes per si de cas, perquè, clar, no us poseu d'acord. M'entens? Jo ja no sé què ets a fer, tinc una paleta vermella...
Vostè què vol? L'he de tractar a vostè o...?
Sí. Doncs evidentment...
No, a vegades jo què sé, a vegades hi ha gent que no em tracti de vostè.
No, doncs a mi sí. Home, tracti'm de cap, tracti'm de vostè. Bueno,
què li
escolta,
passa,
jo vull 20 graus, això és el que jo vull, i una plogeta cada tarda.
Si em preguntes. Mira, vagis a Londres... L'amiga i periodista Sara Prim,
sí.
Col·laboradora de la Versió i d'altres programes de la casa, que està vivint a Londres, a Instagram aquests dies es queixa de la previsió d'aquest, diu, típica, l'altre dia veia que deia, típica previsió del mes d'agost, 16, 18, 19 graus a Londres, pluja, plugeta, ruixats, ara surt el sol una mica, vull dir, vagis a Londres.
El sol surt una mica, sol, o no surt?
El sol surt d'estones, però fa 20 graus o menys, sí. Va plovent...
Tot no pot ser.
Una mica, Armínia, el que vostè demana anava, però ja. S'ha d'anar a Londres.
Una mica més de sol davant, una miqueta més.
Per tant, a veure, aquest canvi en què es tradueix?
Mira, aquest canvi es tradueix. Per exemple, ara mateix, la temperatura més alta avui, tal com vam apuntar ahir, les tenim a les comarques de Girona, les més altes, no s'arriba als 40, de moment, si més no, i no crec que s'hi arribi, però a Banyoles, 38,5 graus de temperatura màxima. Tot i que, per exemple, cap a l'Alt Empordà estan a 32, 33 de màxima, però hi ha alguns sectors, a causa del vent del sud, de les comarques de Girona, com Banyoles o com Anglès, a la Selva, que han arribat a també 38,5. Però també hi ha sectors de les Terres de l'Ebre, de 37, 37,3, 37 graus a Castellbisbal, això és a la comarca Vallès Occidental, per tant, també sectors interiors de les comarques de Barcelona, Mentrestant, cap a la Costa Daurada, on ahir teníem justament això, temperatures de 36, 37, 38 graus, per exemple, a Tarragona ciutat, avui, com que no tenen mestral, ja tenen vent de mar cap a terra més fresc i que porta humitat, doncs la temperatura està entorn dels 29, 30, 32 graus. Però bé, bastant aixafogó, eh? Aquí a Barcelona estem a 30, 32 graus, amb humitat elevada. De cara a demà, aquestes temperatures, que ara mateix us feia una mica la radiografia d'allà on estaven, on teníem les temperatures més altes, però tenim moltes temperatures de 32, 34, 35 graus a l'interior de Catalunya. Demà, en molts casos, aquestes temperatures seran entre 5 i 10 graus més baixes.
Què diu?
Sobretot en, Martí, sobretot en comarques interiors.
Aviam, Abel,
i
no sé si m'has sentit.
I cap a la Costa Brava i Costa Central.
No, jo aquest matí al món
no t'he sentit,
he dit
Martí,
tot el contrari.
Et daria feina.
Entonces, no sé si t'has fumat alguna cosa, però jo he dit tot el contrari.
Entonces, ¿qué me echo en la maleta?
Avui no.
¿Te voy a echarme jerseys?
Quintiu.
Porque yo me voy al apartamento que tengo en Sagaró.
En Sagaró. No, home, les nits seran una mica més fresquetes que últimament, que està fent bastant aixafogó.
Les nits i els dies, què?
De dia a la costa, a la costa, Sagaró és a la costa, és dels llocs que baixarà menys la temperatura, perquè ara mateix a la Costa Brava doncs estan a temperatures, en la majoria dels casos, de 28-29 graus. No és dels llocs on es disparen més.
Ja.
Per tant, és el que comentàvem ahir, sí, que baixaran, baixaran les temperatures, però sobretot a l'interior, aquests llocs on es passa
els
35 no.
Però què dius?
On es passa clarament dels 30.
No sé si has fet ball de gitanes i has canviat la previsió del temps.
Escolta'm un moment,
no sé,
Martí,
què has fet, però això...
Ets tu del ball de gitanes.
Entonces, seguro que no sé d'on ho has tret.
Martí, però... pots parar, sisplau, i deixar-lo que s'expliqui una miqueta. Tema pluges, Abel, a veure, com la tenim?
D'entrada, puntualitza això, que baixaran a l'interior, sobretot, que cap a la Costa Daurada no baixaran, fins i tot, i encara podem tenir unes temperatures a la Vall de l'Ebre o Camp de Tarragona de 32-33 graus, però la resta de Catalunya, a l'interior del país, on avui, en molts casos, ens acostem o passem dels 35 graus o ens acostem als 40, com deien, alguns sectors de la selva o del Pla de l'Estany, difícilment arribarem als 30 graus. Farà calor, però no serà una calor de canícula, una calor molt més suportable. De nit, la propera nit, no aquesta, sinó la nit ja de dijous o divendres, també notarem que refresca l'interior i que a la costa s'hi dorm millor. I quant a precipitacions,
doncs, a veure... Canícula, diu. I cola paraules així tècniques per fer veure
Martí,
que...
Martí, t'hem entès el discurs, canícula, si pot ser, deixa-la acabar.
Em parles tu de la canícula?
Saligarda? No n'ha dit res de la Saligarda.
Abel, de la canícula no en parles.
Podem arribar, per l'amor de Déu, a les precipitacions?
Les
hi haurà pluja o no hi haurà pluja?
Mira, hi haurà precipitacions. Al matí sembla que pot haver-hi alguns ruixats cap a les comarques de Barcelona, Camp de Tarragona, ja veurem si també en sectors de les de Girona. Un temps insegur. A la tarda, a partir del migdia, a la tarda, aquestes precipitacions poden ser més, més probables i més continuades, fins i tot en sectors, en àrees de la costa i del prelitoral de les comarques de Barcelona.
Entonces, cojo chubasquero.
Zones molt, molt... Sí, agafa la impermeable, la capa
i deixi'ns acabar.
Agafi,
no,
agafi. No, que no plourà.
Però a veure, és que aquí, entre el Martí i Abel, no
ens
agradem.
I vostè, perquè ara justament li estava explicant.
Entonces, ¿qué hago?
Calla.
Me quedo en casa.
Temps insegur, no? Jo crec que Abel insegur.
No, bé, farem una cosa.
Ara, mira, Armínia,
podeu parar un segon, tots tres, i escoltar, perquè està dient justament que demà venen les precipitacions.
Vinga.
I que, sobretot, a partir del migdia seran més continuades, que poden ser fins i tot més, més intenses, segons
sí,
com.
Sí, o més, més abundants, tot i que, insisteixo, no han de faltar tot el país, i, de fet, cap a mitja tarda, en molts casos, ja aniran...
Ara ja matisa.
Ja aniran marxant, no? Perquè estic aquí mirant amb el mòbil mapes que a vegades se'ls van actualitzant.
Sí,
demà cap a aquesta hora de dinar, primeres hores de la tarda, especialment cap a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona, zones que estan molt assedegades, perquè més enllà de l'aigua dels pantans, de les restriccions, de l'aigua de consum domèstic o agrícola, els boscos estan patint molt, hi ha sectors on la vinya està patint molt, boscos que estan directament doncs, morint-se, molts arbres que estan... doncs, assecant-se i fent estratègies de supervivència, doncs, de deixar anar la fulla i que estan patint molt. El risc d'incendis també, si plou, doncs, evidentment baixarà, però és això, cap al migdia, primeres hores de la tarda, especialment comarques de la costa i del prelitoral central, i ja cap a la tarda la cosa es va calmant una mica i hi haurà potser que alguns ruixats cap a l'interior de les comarques de Girona, però especialment matí i migdia i sobretot comarques de Barcelona, Camp de Tarragona i àrees de les comarques de Girona on podem tenir alguns ruixats. No té per què ser pluges especialment intenses, però bé, podem sumar uns litres i benvinguts que seran que ple estiu i allò és que costa molt que plogui i anirà bé. Per cert, el que dèiem, també mestral demà de nou a les comarques de Tarragona, especialment cap a les Terres de l'Ebre, compta amb el risc d'incendi un altre cop, i també la tramuntana, que demà, sense ser una gran tramuntanada, doncs serà un vent moderat, amb alguns cops forts que bufarà a l'Alt Empordà, especialment cap al nord de l'Alt Empordà.
De fet, per això hem començat per aquí avui. avui, perquè d'aquí a no res parlarem d'aquest risc d'incendis, parlarem també d'aquesta sequera que va agreujant-se amb el pas del temps. Mentre no hi ha pluja, doncs la sequera s'agreuja, evidentment. Sí. De seguida en parlem, però clar, avui, que volíem començar per aquí, ens hem trobat amb un cas més, o amb més casos, d'ofegaments a les platges, i per tant, aquí anem una estona. Ara connectarem amb Tarragona, perquè allà és on hi ha hagut aquests últims casos. Hem de tornar a posar un ull, per tant, a les platges, i en les últimes hores, de fet, n'hem sumat 3 d'ofegaments mortals. L'última a Gavà, on s'ha trobat el cos d'un home de 48 anys flotant a uns 30 metres de la costa. És la 19a víctima d'aquest estiu a les platges del país.
El cos l'han trobat dues noies que feien paddle surf. Era un veí de Cornellà, de qui s'han trobat les seves pertinences a la sorra a pocs metres d'on ha aparegut el cadàver. Fa poques hores s'ha confirmat que ha mort per ofegament. El que també s'ha confirmat és la mort de la nena de 9 anys que dissabte es va ofegar a la platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Des de llavors estava ingressada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La nena s'estava banyant amb la seva germana de 6 anys, que també va haver de ser rescatada en el moment dels fets.
Han estat els darrers dos ofegaments confirmats. El tercer de les últimes hores va passar ahir a la tarda a Tarragona, a la platja del Miracle. Ara ens centrem, doncs, en aquesta platja, perquè aquest matí hi ha hagut un nou ensurt, a més, i és que una altra persona ha quedat en estat greu, també per haver-se ofegat, i l'estan tractant a l'hospital. Només l'últim mes, atenció, han mort 3 persones en aquesta platja, la platja del Miracle.
Sí, la darrera mort aquí al Miracle per ofegament hi va tenir lloc ahir a la tarda, com deies. Era un home de 40 anys que intentava rescatar uns banyistes que, de fet, tenien problemes per sortir de l'aigua. Però és que aquest matí s'ha hagut de traslladar en estat greu un altre home que s'estava ofegant a la mateixa platja. L'estan atenent a l'Hospital Joan 23. El SEMA ha rebut l'alerta a 8:45 del matí, quan encara no hi havia activat el servei de socorrisme. Aquest estiu han mort ofegades, com deies, 3 persones en aquesta platja del Miracle. A totes les platges del país, des del 15 de juny, han perdut la vida un total de 19 persones.
I això, lògicament, doncs, ha dut l'Ajuntament de Tarragona a posar mesures, o prendre mesures. Per exemple, l'Ajuntament ha ampliat el servei de socorrisme, l'allarga una hora més fins a les 8 del vespre, i també tancarà la zona on hi ha més corrents marins. En coneixem l'última hora connectant amb el nostre corresponsal a Tarragona, amb l'Esteve Giral. Esteve, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què està passant al Miracle? Quina explicació dona l'Ajuntament?
La veritat és que és una platja molt, molt urbana, és a dir, us heu d'imaginar, és una platja on s'hi pot accedir tranquil·lament des del nucli urbà de Tarragona sense fer servir cap transport, és a dir, no cal ni agafar el cotxe, eh? Mm-hmm. Caminant hi arribes. És una platja aparentment plàcida, és a dir, és una platja d'aquelles que no et cobreix de cop, perquè ens entenguem, on no hi ha especialment onades els dies que el mar és més o menys tranquil, però compte que darrere d'aquest aspecte més o menys plàcid hi ha una platja afectada, i això ho han explicat avui els responsables de la Creu Roja, afectada pels corrents marins, on, a més, aquests corrents marins estan canviant els últims temps, cada cop són més intensos, cada cop, a més, són més canviants, i això dificulta ni molt la feina dels socorristes, d'aquestes persones que ens trobem sempre a la platja, Xavi, i que ens orienten amb una bandera. I avui hem de tornar a fer pedagogia, allò de la verda, groga, vermella, que és tan senzill que gairebé fa riure que ho haguem de recordar, però quan hi ha groga, com era el cas d'ahir, compte, vol dir alerta, vol dir banyar-te, sí, però no nedar lluny de la costa. Tenim molta precaució, és a dir, moltes coses que, malauradament, jo que sóc un home de platja, que m'encanta la platja, doncs quan vas a la platja te'n dones compte que molta gent, per exemple, amb bandera groga, considera que pot seguir fent el mateix que fa habitualment. I a la llarga, amb aquestes corrents marines, i també, segurament, fruit de la desgràcia, però 3 morts, ho deies, 3 persones mortes ofegades en el que portem d'estiu, que en són moltíssimes, i això ha obligat a l'Ajuntament a prendre mesures, és lògic, d'urgència. Han actuat ràpid, això sí. Demà mateix hi ha un ple convocat d'urgència per aprovar l'ampliació, deies, d'aquest servei de socorrisme, que de 7 a 8 del vespre també es farà a Tarragona. Això vol dir diners, crec que són vora 35.000 euros que s'han de posar de més per cobrir aquest servei de vigilància. I a banda, doncs, senyalització, i a banda també un servei per tancar amb boies la part de la platja del Miracle, que és la part que toca el port esportiu, aquelles persones de Tarragona Tarragona, o que facin cap a la platja del Miracle, segurament ho tenen al cap. És una escullera amb roques on estan veient els socorristes que hi ha problemes de corrents, i aquí és on, malauradament, ahir es produïa aquest ofegament tristíssim, dramàtic, perquè ho deies, una persona que va tenir la voluntat d'ajudar dues persones, una parella que s'estava ofegant, va ser, malauradament, el que va acabar perdent la vida. Mm. Vaja, us he clavat aquest rotllo d'entrada. Això de la platja em posa molt en alerta, perquè és un espai de socialització espectacular, on ens ho passem d'allò més bé, no? Però que també hi ha un risc, també hi ha un perill.
No, rotllo cap, només faltaria. Vull dir que al final també tu, millor que ningú, ens pots explicar què hi passa en aquesta zona, perquè la coneixes perfectament. De fet, fins i tot deu ser usuari d'aquesta platja en algun moment.
Sí, clar. I tant, no és de les platges més boniques de Tarragona, però sí que és de les més còmodes pel fet que queda a tocar del nucli urbà, on s'hi pot accedir a peu. Mm-hmm. Si et sembla, escoltem en Joan Carles Castellví.
Som-hi.
Ell és coordinador del Servei de Socorrisme a les Platges de Tarragona de la Creu Roja, i explicava justament aquest matí, en roda de premsa, després d'haver-se aprovat aquestes mesures extraordinàries, explicava el responsable del Servei de Socorrisme de Creu Roja Tarragona per què cal anar amb compte amb els corrents marins aquí a la platja del Miracle.
Durant aquests últims anys hem estat veient un canvi una miqueta de les corrents. Aquest any és el més pronunciat, on ens trobem unes corrents marines molt fortes i que varien en molt poquetes hores. Ahir, per exemple, just després de l'incident d'ahir, la corrent va canviar completament cap a l'altra banda una hora després de l'incident.
Doncs això és el que explicava la Creu Roja, per tant, molt de compte en aquesta zona, per això mateix s'actuarà, es posaran aquestes boies, es prendrà aquesta mesura de precaució de tancar aquest espai perquè la gent no s'hi apropi, no s'hi banyi, no hi nedi, perquè els corrents marins, compte amb això dels corrents marins, eh? No sé si us ha passat alguna vegada estar en una platja aparentment plàcida, on no hi ha massa onades, i de cop veus que no tens la possibilitat de tornar cap a l'arena, no? Que no et pots apropar a la costa.
Mira,
i que
Joan,
per molt esforç
precisament...
que facis, doncs no te'n surts.
Avui, Esteve, el Joan precisament explicava aquest matí que ell mateix, vull dir, ell mateix... quants anys tens, Joan, tu?
30,
vull dir que 30, i si li veieu la panta, no pesa 30 quilos el Joan, vull dir que té un cos com per poder nedar i poder reaccionar a una corrent més o menys suportable. Però t'hi vas trobar tu també en aquest cas.
A Fuerteventura, en aquest cas, sí. Mm-hmm. Va ser una corrent allà practicant, intentant aprendre a fer surf, i hòstia, és la corrent més forta que m'he trobat mai a nivell personal. Veus que et va arrossegant, que et porta mar endins, sí que era un espai on t'avisaven d'això, mm-hmm. i la gent era conscient. Però vaja, sí que has d'anar nedant a contracorrent perquè no arribes a la costa.
No, que si vol el mar
se
t'emporta.
S'ha de fer en aquests casos, i aquí no vull tampoc anar de superexpert, però sí que com a gran usuari de platges, quan et trobes la corrent en contra, i això ho expliquen sempre els especialistes en socorrisme, no has de voler nedar a contracorrent, perquè per molt que nedis a contracorrent, tu no seràs capaç de vèncer la força del mar, a la majoria dels casos, si és un corrent marí important. El que has de fer és buscar la sortida pel lateral, és a dir, perquè ens entenguem, deixar de nedar a contracorrent, allunyar-te de la costa, tenir la suficient sang freda, que és fàcil de dir, però no de fer, uh-huh. Deixar que la corrent t'allunyi de la costa i buscar la tornada pel lateral. Això a vegades et pot fer que hagis de donar un gran tomb, però no nedaràs a contracorrent. Clar. Això sí, cal saber nedar prou bé per poder donar aquesta volta. No sé si més o menys m'he explicat.
Sí, home, clar,
per exemple,
clar.
Una zona del Cabo de Gata, a Almeria, on són molt freqüents les corrents marines i on hi vaig cada estiu, hi ha cartells a la platja, ara que l'Ajuntament de Tarragona diu que intentarà senyalitzar millor això dels corrents marins o de posar en alerta els banyistes. Allà hi ha molts cartells que t'adverteixen justament d'això, que en cas de trobar-te un corrent marí, no nedis a contracorrent, sinó que busquis la sortida pel lateral, donant el tomb a dreta o a esquerra. Això sí, cal saber nedar prou bé per poder-te allunyar de la costa i acabar tornant a l'arena, però d'una altra manera.
Doncs, Esteve, algun document sonor més tenim per escoltar?
Sí, mira, escoltem a l'alcaldessa en funcions de Tarragona, la Montse Adán, que explicava amb els companys de la televisió pública d'aquí del Camp de Tarragona, TAC12, explicava la Montse Adán que compta amb això de les corrents marines i què faran justament per senyalitzar aquesta zona de la platja del Miracle per evitar més ensurts i més desgràcies.
Posar aquestes boies que realment, en cas de bandera groga o bandera vermella, permetrien al socorrista, a la Creu Roja, tancar aquesta zona, doncs, que consideren que hi ha un increment de perill.
Doncs això és el que es farà en coordinació Ajuntament de Tarragona i també Port de Tarragona, Autoritat Portuària. Veurem si posen fil a l'agulla, des d'aquí no cal dir-ho, ho han fet els de la Creu Roja. Crida la prudència, molt de compte, són platges les de la Costa Daurada, aparentment plàcides, molt tranquil·les, però mira, dèieu abans xifres, eh? Pràcticament la meitat dels ofegats a les platges del país, de Catalunya, la meitat d'aquesta vintena, 19 que dèieu abans, pràcticament la meitat en platges de la Costa Daurada de la demarcació de Tarragona. Mm-hmm. És una xifra molt bèstia, caldrà, per tant, estar molt atents.
Esteve, moltíssimes gràcies, anem parlant i anem posant... Ah, no, digues, Abel, i tant.
No, anem a comptar només en aquesta línia i també en el sentit del que deia l'Esteve, que moltes vegades veus una mar tranquil·la però pot haver aquestes corrents traïdores. A mi, a casa, sempre des de petit s'ha avisat d'això, que la mar és traïdora, no? I al final no és el nostre hàbitat natural. I el que deia l'Esteve també és un espai que tu hi vas amb una certa normalitat, amb una certa naturalitat, socialitzes, tu passes bé, jugues les criatures, tal, i és un medi, diguéssim, que no n'és no ens és propi i és perillós, però és que a més de cara a demà, el que deia l'Esteve, pot haver una mar tranquil·la però que hi hagi corrents, però és que a més demà amb aquest canvi de temps que comentàvem, atenció que la mar estarà bastant remoguda i demà al migdia, tarda, hora, per tant, de molta afluència a les platges, tot i que també hi haurà un cel més variable amb aquestes precipitacions, però bé, demà la mar estarà molt remoguda i cap a la Costa Brava hi pot haver onades que s'acostin als 2 metres d'altura, per tant, precaució també en aquest sentit, malgrat que el dia no acompanyarà com avui per anar a banyar-se.
No, i dies que hi ha onades i que veus que la mar està realment molt brava, aquells dies sí que ja vas amb mil ulls, és a dir, no. La gent no fa endinsar-se gaire endins, perquè ja veus, veu que, ostres, avui la mar no està com hauria d'estar, per tant, em quedo tranquil aquí o no entro gaire i potser són, no ho sé, l'Esteve també ens ho dirà millor, que és qui està sempre a la platja, perquè tu de fet hi vius allà, diguem-ho clarament, Esteve, tu vius a la platja, al Miracle o a la
quan
que sigui.
Puc, molt pertinent el comentari que feia l'Abel, justament abans ho anava a dir i t'ho anava a preguntar, Abel, que em deien que venien dies de mar complicada i que, per tant, aquella crida d'alerta, de precaució, encara molt més, seran dies, no, Albert, de mar remoguda.
Mar remoguda, vent que pot anar en sentit contrari a la mar, això també pot provocar doncs, canvis de corrent, canvis sobtats de corrent, com va passar ahir, com ens comentàvem des de la Creu Roja en aquesta zona del Tarragonès, i després doncs, el sentit comú i fer cas a les banderes. Bandera groga és precaució, però bandera vermella directament és bany prohibit. Uh-huh. I bandera groga moltes vegades és més val que no t'hi posis. Avui hi ha molta bandera verda a les platges catalanes, que segurament es pròxims dies seran banderes grogues o vermelles.
Esteve, moltíssimes gràcies. Seguim
atents. Gràcies, una abraçada forta.
Que vagi molt bé. I el que dèiem, ara avançarem cap a aquests propers dies, ho dèiem, no?, perquè estem una mica amatents al temps, d'una banda, per saber si plourà, i per tant aquesta sequera la podrem anar batallant una mica, i d'altra banda, del vent i de si no hi ha pluja per aquest risc d'incendis. Si et sembla, comencem pel risc d'incendis, per tant, per aquests propers dies, el vent que comentava, sobretot a les zones de Tarragona, precisament, no?, que és on pot haver-hi més perill.
I especialment cap a les Terres de l'Ebre, és on hi ha d'haver, doncs, el vent més intens de cara a demà, tot i que també cap a l'Empordà. El que deia abans, sense parlar d'una gran tramuntanada, però sí que doncs, el vent es deixa de notar i bé, anar seguint l'evolució els propers dies perquè ha de continuar bufant el vent encara divendres, sobretot cap a de nou Terres de l'Ebre, Empordà, i dissabte ja sembla que aniria afluixant, potser al matí encara una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, del Cap de Salou cap al sud una mica, perquè ens entenguem, i després ja dissabte al migdia sembla que aquest vent de mestral aniria girant de nou a sud, aportant humitat i ja doncs canviant la situació, però precaució que està tot molt eixut.
De fet, els agents rurals, Joan, diuen que precisament aquests propers dies seran els pitjors pel que fa al risc d'incendis.
Sí, alerten sobretot de cara entre demà i dissabte de perill de foc als dos extrems del país, per tant les Terres de l'Ebre, tot el que és l'Empordà, també en moltes comarques de Ponent, alerten d'aquest alt risc d'incendi, diuen, com diu que seran els pitjors dies segurament des de que va començar aquest estiu. Ho ha dit en una entrevista al Món RQ l'inspector en cap dels agents rurals, Toni Mur.
Tant dijous com divendres, inclús dissabte, segurament tindrem que afrontar el pitjor episodi de perill d'incendi de la campanya, per l'entrada d'aquesta tramuntana i aquest mestral que afectaria les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Empordà, i que coincideix amb les zones on tenim una pluviometria pitjor dels últims mesos.
M'ho recorda que, a diferència de bona part del país, on fa un mes i mig va ploure i amb ganes, als extrems de Catalunya hi ha caigut molta menys aigua, tot plegat, quan ahir ja es van produir els primers incendis forestals simultanis, que van ser destacables, van ser el Perelló, el Baix Ebre, a Mont-roig del Camp, el Baix Camp i el Bruc i a Collbató, entre l'Anoia i el Baix Llobregat. Per cert, que des de primera hora del matí els bombers també treballen per apagar un foc, en aquest cas, a una fàbrica de formatges de Palamós, al Baix Empordà. S'hi estaran remullant la nau tot el dia.
Això pel que fa al risc d'incendis. Mentrestant, la sequera també continua agreujant-se. Aquest matí, atenció, l'Agència Catalana de l'Aigua ha activat per primera vegada la situació d'emergència a 22 municipis de l'Alt Empordà i a dos també del Baix Ebre. En total, doncs, són 24 les poblacions on hi viuen un total de 26.000 persones.
Sí, són pobles que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga i del pantà de Riudecanyes. Un cop entri en vigor la mesura, en principi serà entre dijous i divendres de la setmana que ve, caldrà cada habitant d'aquests municipis només podrà consumir un màxim de 200 litres d'aigua al dia. Això són 30 litres menys que fins ara. Es tracta de zones on, a banda que s'hagi trencat aquesta dinàmica de pluges dels mesos de maig i juny, la meitat dels municipis incompleixen la despesa d'aigua que fixa el pla de sequera del govern. Segons el director de l'ACA, Samuel Reyes, mai abans l'aqüífer del Fluvià Muga havia estat a uns nivells tan baixos.
L'aqüífer Fluvià Muga, que afecta 22 municipis, passarà a emergència, actualment està en excepcionalitat, i això es deu, doncs, que l'aqüífer està en mínims històrics des del 2009, que no es veia en aquest nivell i no era pas a l'època d'estiu, i per això, segons els indicadors, hem de declarar l'emergència.
Entre els municipis afectats per la situació d'emergència a l'aqüífer del Fluvià Muga hi trobem, per exemple, la Jonquera, Agullana, l'Armentera, Capmany, Espolla, Peralada, Sant Pere Pescador o Viladamat, entre altres. I pel que fa a l'embassament de Riudecanyes, que ja està per sota del 6%, també s'hi ha declarat l'emergència, per tant, i això afectarà a dos municipis més, que són Riudecanyes i Duesaigües. Arreu del país, els pantans es troben ara mateix per sota del 28%. A finals de juny estaven remuntant fins al 30%. A tot això, Samuel Reyes també ha fet menció a les implicacions d'aquestes mesures d'emergència. També ha demanat als ciutadans que facin un esforç per gastar menys aigua. Això és el que deia aquest matí.
Aquestes restriccions en percentatge, doncs, a usos industrials o, per exemple, les activitats lúdiques que impliquin rec queden completament prohibides. I després aquests 200 litres per habitant i dia. Així que d'aquesta manera, doncs, apel·lem màxim estalvi per part de tots, de les activitats econòmiques i també dels ciutadans.
Aquí a Reyes no només s'incloia els veïns d'aquests municipis, sinó també les persones que hi vagin de vacances aquests dies.
Sí, és exactament.
Perdoni.
Això,
eh?
És tal qual.
Perdoni, tot
sí,
bé?
Bona tarda,
tot
senyor Rocamora. Sí,
sí.
Sí, sí, tot bé. A mi m'agrada respondre aquesta pregunta que em fa. És que efectivament no estem bé, eh? No va bé res.
Ja.
No va bé res, no, res va bé. I li agraeixo que hagin contactat amb mi.
Ningú ha contactat amb vostè.
A veure si entre tots, a veure si entre tots podem trobar la solució.
Sí, però vostè qui és exactament?
Doctora Cota, Elsa Cota.
I està aquí per...
Doncs per buscar solucions
per
al
buscar
problema.
Solucions,
el problema és gravíssim, ja. Senyor Rocamora, que sí. Tenim amb la sequera.
Elsa Cota, he sentit?
Sí, Elsa Cota.
Elsa Cota.
Sí, doctora Cota. D'acord, sí. Doncs això, que tenim un problema gravíssim amb la sequera, no? Hem de trobar maneres de reduir el consum d'aigua. No?
I què proposa exactament vostè?
Doncs, a veure, en primer lloc, el més important i el més obvi fonamental que podem fer, doncs, per estalviar aigua és, efectivament, utilitzar menys aigua.
Sí, clar.
Inclús eliminar-la.
Aquesta conclusió ja hem arribat tots,
Perdoni, puc deixar fer la meva feina?
Sí, home.
Li m'han trucat vostès.
No l'ha trucat ningú, insisteixo.
Aleshores, jo a mi m'agradaria, doncs, continuar.
Endavant.
A veure, què podem fer per utilitzar menys aigua? Doncs vinga. Diverses coses. La primera, molt efectiva, reduir. Fins i tot eliminar la higiene personal.
Yeah. No, sisplau.
Això passa per no dutxar-nos.
Hi ha gent que ja ho fa, això.
No, sí. I gent d'aquesta taula, que ja ho ha començat a fer i ho agraeixo. No sé. Les dents, tampoc no falta.
Vinga.
No estirem la cadena quan fem les nostres necessitats.
Però, escolti'm una cosa, però som en ple mes d'agost, vull dir, sap la pudor que podria generar tot això si tot seguís...
Les dents es poden rentar gastant poca aigua,
Sí,
senyora Cota.
Les gotetes... potser estaria ja suficient, però si podem eliminar aquestes gotetes, millor
que
millor.
I quan fas les teves necessitats, pots agafar l'aigua de la dutxa, que pots ficar una galleda, quan vas a dutxar i l'aigua no està calenta encara, aprofites aquella aigua amb una galleda i després, quan fas pipí...
No, calli.
No, no dutxar-se, no. Directament.
No dutxar-se, és que aquesta aigua...
Però que no anem enlloc amb això, sap la pudor que faria, tot
vostè
plegat.
Vostè prefereix fer bona olor, que no que hi hagi sequera, senyor Recomora? Home, està dient això.
A veure un moment, a veure un moment.
És una dicotomia.
Catalunya ho escolta, eh?
No cal que Catalunya anem d'arribar a aquests extrems, vull dir, però de no dutxar-nos, no tirar la cadena, jo crec que hi ha un terme mig. De
bueno,
fet, hem d'arribar a això.
Podem fer la solució, tinc solucions per tot.
Sí.
La solució és que ho fem tots, no? De manera col·lectiva, de manera, doncs, que, bueno, el component olfactiu, doncs, s'eliminaria.
Mira, escolta'm una cosa, algun consell més potser que ens pugui donar?
Oi, en tinc molts, per exemple...
No tants, ja li dic jo que no en té tants, eh? A veure,
una de les causes de la sequera és el consum d'aigua potable per hidratar-nos,
sí.
Correcte? Bueno, doncs
sí.
Llavors la meva proposta experta és substituir la ingesta d'aigua per la ingesta d'alcohol d'alta graduació.
Això...
Que té un percentatge, això no és perquè sí, eh?
No.
Té un percentatge d'aigua més baix que el de l'aigua mineral.
Vol dir que hem de començar a veure combinats, ara?
No, no, combinats no, res, no. Combinats, com que combinats, combinats no! Alcohol sol!
Els combinats, porten glaçons, clar, que és aigua,
clar,
que és consum d'aigua.
Exactament. Clar, és que clar, això, no, escolti, sense gel, eh? Sense gel pel·lo seco, eh? Jo això ho estic aplicant, eh?
De fet, sí, jo ja crec que potser... També li dic que no se li nota en el parlar, però potser no, sí que...
No, gràcies. És que porto 15 anys fent-ho, eh?
Ja. Ah. Sí. Mira, escolti, una cosa. Gràcies pels consells. Abel, alguna cosa a afegir? Vols
sí, només uns apunts en referència al que ens deia el senyor Reis, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Vam tenir un maig i un juny amb precipitacions abundants en algunes comarques, que ens pot haver donat la idea que, doncs, que ha plogut a la primavera i doncs, la sequera ja no és història, però hem anat remetent, i no és així perquè no tot arreu va ploure de la mateixa manera. I de fet hi ha zones, el senyor Reyes parlava dels dos extrems de Catalunya, però no només això, sinó a moltes zones de la costa central prelitoral de les comarques de Barcelona, on portem de 90 a 130, 140 litres per metre quadrat recollits només en els 7 primers mesos de l'any. Només s'han recollit això, 90 litres per metre quadrat a Sitges només, 120, 130, 115 en sectors de la Baix Llobregat, del Maresme, del Barcelonès. Això és una pluviometria que, si seguim aquest ritme, acabaria més o menys amb el total anual que recull a Marràqueix. És a dir, a Marràqueix plouen uns 220 litres per metre quadrat, al Marroc, i en llocs que, si seguim així, aquest any acabarem el 2023 amb pluges de 200, 220, 230 litres per metre quadrat. Per tant, siguem conscients d'això a l'hora de fer consum d'aigua i siguem responsables, perquè jo, al meu poble, Tiana, veig jardins en piscina amb una gespa sospitosament verda. I sigueu una mica, doncs, no sé com dir-ho, una mica responsables,
sí, el que deia, responsables,
i pensem en el bé comú. Perquè, si no, si la,
cal confiar
en la tardor, però si tenim una tardor com les anteriors o com la primavera passada, que no tot arreu ha plogut com caldria, doncs anirem pel mal borràs.
Entonces, la maleta, ¿qué hacemos?
Que calli, també, vostè, de veritat.
Em diràs adéu divendres abans d'anar de vacances?
Sí, què dius?
Abel, em diràs adéu?
Ah, home, clar, una adéu i una abraçada.
Però dutxa't, eh?
Abel, gràcies. Vinga, un petó. Dos minuts sobre 4:45 de la tarda, una pausa i tornem.
RAC 1. Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants. Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro. RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, pulsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Passen 5 minuts, a 4:45 de la tarda, canviem de tema, hem dedicat la primera mitja hora d'aquesta hora informativa a parlar de l'estat del temps i del que ens ve aquests propers dies, també amb l'alerta amb els incendis i la sequera. Ara canviem de tema i parlem de turisme, de fet, parlem de coses més positives, a més un turisme que amb els anys, després de la pandèmia, torna, jo crec que agafar aquells números del 2019, no? Una mica tornant a la normalitat. De fet, aquí ens hi aturem avui perquè volem saber exactament com tenim casa nostra i quanta gent s'interessa per venir a casa nostra. De fet, el mes de juny van arribar 1,8 milions de viatgers internacionals a Catalunya. És un 16% menys que abans de la pandèmia, fins al 2019. Tot i això, Catalunya continua situant-se com una de les destinacions preferides de tot l'estat.
Sí, són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El juny va ser el segon territori, Catalunya, que va rebre més turistes internacionals només per darrere de les Illes Balears. En la primera meitat de l'any, això sí, Catalunya se situa al top 1 de destinacions de tot l'estat, amb prop de 8 milions de turistes rebuts. A la resta de l'estat, en conjunt, el mes de juny van arribar 8,3 milions de turistes, un 11% més que el mateix mes del 2022, és a dir, que l'any passat, però també una mica per sota de les xifres prepandèmia.
Per tant, Catalunya continua sent un referent pel que fa a turisme dins l'estat espanyol. En el
fantàstic,
primer...
Catalunya un referent,
sí,
clar que sí.
Sí, senyora, sí, home, senyora, sí. Sí,
això li agrada.
Sí, sí.
Evidentment, sí. Catalunya és referent i punto, eh? Mm. Vinga.
Ja?
No, que va.
No,
escolta, m'agafaré el temps que em faci falta,
sí,
per dir-ho.
Sí,
d'acord? Que ho senti tothom. Però Catalunya és un referent del turisme. D'acord? Ho ha estat, ho serà i ho és.
D'acord.
No sé si és amb aquest ordre, ho ha estat, ho és i ho serà.
Sí, és el de menys, potser, Armínia. Sí. També vostè, sí. També.
Jo no entiendo esta gente que se va a San Francisco y estos sitios, teniendo aquí en España sitios como Catalunya.
He parlat de Catalunya.
Ah, d'acord, sí, sí, sí.
És una destinació increïble.
Sí, 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 Quim, sí, sí. Podem continuar, si els sembla, sí? Alguna cosa més a afegir?
Catalunya. La catedral de Burgos.
Vinga, gràcies. Doncs Catalunya, que continua sent, com deia, un referent pel que fa al turisme, en el primer semestre atenció destaca el creixement de les reserves de viatgers llunyans. Per parlar-ne a aquesta hora, al Versió podem parlar amb la directora general de Turisme, Marta Domènech. Senyora Domènech, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal, com estem?
Bé, no sé si comparteix aquesta eufòria que ara hi havia aquí a la taula.
Sí, sí, però en comptes d'anar a la catedral de Burgos, més van a les catedrals del vi que tenim a Catalunya.
Ara.
Per exemple, sí, clar.
Totalment d'acord, però ja sap que sempre hi ha aquella ovella negra, sap? A totes les famílies també en tenim
sempre
una nosaltres.
Alguna, sí, sempre
és correcte,
n'hi ha alguna.
Per tant, hem de treballar per intentar que es porti més o menys bé i ja està, és només això. Però, de fet, parlem d'això, eh? Parlem de Catalunya, d'aquestes bones xifres, jo crec, acostant-nos, oi, al 2019. No, suposo que encara no arribant-hi, però a prop ens quedem.
Sí, estem un 2,2% menys que el 2019, però millors xifres de despesa. Per tant, jo crec que amb el nou model de turisme que estem dibuixant i que estem pactant amb tots els agents, jo crec que anem tots cap a una mica a no voler tornar amb xifres de volum al 2019 i amb la dinàmica que portàvem, sinó bueno, amb tot el que estem vivint i amb l'emergència climàtica, el sistema productiu de la indústria turística també sap que ha d'anar mirant-ho tot d'una altra manera. Per tant, ja ens està bé que els volums ho siguin o siguin un pèl per sota del 2019, el que ens interessa és quant de temps estan aquí, quina despesa deixen, quin impacte tenen en temes ambientals. Tot això és el que més en valor que no pas en volum. Això és cap a on tenem a nivell de relat de destí, i és el que ens interessa, el tipus de públic que ens interessa que ens vingui.
Mirant l'any passat, mirant el 2022, i la novetat d'aquest estiu, fins al mitjans de juliol, que és des de quan en tenim dades, la novetat sobretot és el turisme xinès.
Sí, i no amb les xifres que teníem, perquè el mercat asiàtic funciona d'una manera determinada i fa poc que han obert fronteres, això vol dir que està venint de manera incipient, no a la quantitat de gent que teníem en el 2019. El que sí que és molt extraordinari, que ens agrada molt, que ens vingui és el turista nord-americà, perquè és un turisme que s'instal·la entre 10 i 12 dies al país, que realment el recorre perquè té molts interessos diversos, molt complementaris, fa turisme urbà, però també fa turisme oceanològic, ara que abans que parlàvem de la catedral de Luí, també fa turisme gastronòmic, fa molt turisme cultural, i és un tipus de, bueno, de segment de client que a nosaltres, no, que s'integra molt amb els locals també, i que li agrada descobrir, no, com vivim, com mengem, el motiu, per què, i realment interrelacionar amb els visitants, i amb el, o sigui, el visitant interrelaciona molt amb nosaltres, i això és un tipus de client que a nosaltres ja ens interessa i cap a on anem en termes de model turístic. El xinès està creixent, però encara no hi ha la quantitat de vols operaven com hi havien l'any 2019. Per tant, poc a poc, el mercat asiàtic, encara.
De fet, parlant dels nord-americans, ara que treia el tema, clar, és que sembla que sigui el turista perfecte, perquè fins i tot és el més sostenible o el que està més conscienciat a l'hora de la sostenibilitat, no?, del turisme sostenible. El que més dies, vostè ho deia ara, no?, si està el que va a tot arreu, no es queda només a Barcelona, vull dir que també s'interessa per la resta del territori.
Deu ser també el que deixa millors propines, suposo
és
que
possible.
Els restaurants també deuen estar contents.
Sí. I això que ara el dòlar està una mica amb jaque, amb nosaltres, però tot i així segueix tenint molt interès. Pensa que les cerques que nosaltres mirem les dades, les cerques d'interès en Catalunya són altíssimes, de la gent que té interès en visitar el nostre país, la nostra destinació. Però també, en termes de socialitat, tenim el mercat, per exemple, centre-europeu, que té un alt índex de consciència sostenible, com és l'alemany, el belga, l'holandès, el danès, tota la franja sueca, escandinava, tenen un relat i una vida i una manera de viure la sostenibilitat que per ells ja és un modus vivendi que no volen renunciar i que allà on visiten volen que també tinguin aquesta delicadesa amb l'entorn i amb la mare natura, i això és algo que nosaltres també hem de cuidar.
I el turisme espanyol, és a dir, el de l'estat espanyol, continua venint a Catalunya en més o menys mateixos números i xifres?
Sí. Pensa que nosaltres, el nostre primer mercat propi és el català a Catalunya, el segon és el de l'estat espanyol, que és aragonesos. Pensa que hi ha molta segona residència al litoral català, d'aragonesos, de bascos, de navarros, no? Inclús de valencians, inclús de madrilenys, que tenen la segona residència a Catalunya i venen a passar l'estiu. I després tindríem tot França per proximitat, que és el nostre gran mercat del litoral català, és el mercat francès, i després tindríem tot el centre europeu, tot el que arriba també amb cotxe i amb el seu propi vehicle. I després ja entraríem, doncs, pel que ve, via avió, via vaixell i via tren, que cada vegada està creixent més, tot i que no tenim unes infraestructures extremadament bones internament a Catalunya.
Mira que ho posen difícil, perquè no vinguin amb tren, però ells s'entesten en venir amb tren. Mira com són les coses.
Sí, sí, sí. Doncs està creixent. Jo crec que la gent, la tendència de fer uns viatges més tipus slow, més de quilòmetres zero, més de poc a poc, de viure de manera més tranquil·la i d'allà on t'arriben i on destinen. Nosaltres ho estem veient també amb comportaments sociogràfics de com funciona el visitant, cada vegada veiem més que s'estan més temps a la destinació que visiten. L'asiàtic és diferent, l'asiàtic arriba, ell fa Instagramer, no? Té tota una llista de llocs que ha de visitar, fa stics, vulguem dir visitat, baixa, fa la foto, torna a pujar, marxa, i en canvi tots aquests mercats que ara estàvem parlant són mercats que són molt diferents i per nosaltres són molt atractius perquè venen, s'estan, ens volen entendre, no? Ens volen conèixer, i això és una manera que també cap a on anem, en el model de turisme que nosaltres ja cerquem i estem buscant i estem treballant per aconseguir, és que aquesta relació visitant-resident cada vegada sigui més, menys tempestuosa i més, bueno, més, més involucrada.
Està parlant de sostenibilitat, de, entenem-ho més de qualitat més que quantitat. En, hi ha moltes crítiques, moltes vegades, per exemple, amb els creuers, sí, que arriben molts creuers, sí, que això no, no és gaire sostenible. Estem comentant aquest mes de juny l'1,8 milions de viatgers internacionals a casa nostra. Aquest, podríem dir, doncs, que hem tocat sostre i que aquest seria el màxim, perquè hi ha molta gent que voldria que vinguessin encara més turistes, però després, clar, ens trobem que no és sostenible.
Ja, mira, en tema de creuers, si toques el tema de creuers, jo crec que quan parlem, el sector turístic és un sector que és molt discutit, però no és discutible. Vull dir que de publicitat, de futbol i de turisme, tothom en parla amb una certa, no?, amb una certa facilitat. Mm. En terme de creuers, cada vegada més, fins i tot CLIA, que és l'Associació Internacional de Creuers, així com el port també de Barcelona, que és el gran port, diguéssim, de Catalunya, on arriben la gran quantitat de vaixells, quasi bé ho tenen, tot ho tindran electrificat en un 80%, tenen pròpies depuradores, tenen pròpies potabilitzadores, i quan a vegades el veí i la veïna diu que no vol creuers o que no vol turisme, o que no, no diu que no vulgui turisme, diu que, li, que governem allò que el turisme ens aporta externalitat, igual que totes les indústries, no? Tot aporta, té les seves parts bones, però també les seves parts negatives. Per tant, la nostra feina és governar les externalitats que tenim en un moment determinat. Això vol dir que, per exemple, quan baixa un creuer, puguem donar a la ciutat de Barcelona 5 punts de descàrrega i no només un punt, perquè, clar, si tu baixes 3 autocars de cop, obres les 3 portes i descarreguen tots de cop, és evident que en un moment determinat, en un lloc determinat, s'aconjuntaran tota una sèrie de gent. Que potser és millor si tenim 3 o 4 punts de descàrrega a la ciutat de Barcelona i així hi ha el flux dels visitants, tu ja els mous. Per tant, és un tema de governança moltes vegades més que decidir amb turisme sí o turisme no. Mm-hmm. Ens hem de centrar al mig i veure com treballem aquelles externalitats o allò que no ens aporta de bé. Però sí que hem de ser molt conscients d'allò bo que sí que ens aporta el turisme, que també és molt.
Estem parlant amb la Marta Domènech, que és la directora general de Turisme de Catalunya. Senyora Domènech, una última pregunta. Què els preocupa més als turistes que venen a casa nostra?
Jo diria que és el que més els agrada.
I no em pot dir el que més els preocupa? Perquè suposo que també tindrà algun dubte a l'hora de contactar amb el país, a l'hora de veure quin viatge volen fer, també deuen tenir preocupacions, perquè parlem molt, per exemple, de la seguretat, de la neteja, etcètera, etcètera. Ells deuen tenir alguna preocupació.
Vale, doncs em preguntes només per... Clar, jo parlo en terme, en clau país, tu em deus estar preguntant en clau ciutat de Barcelona.
No, jo li posava l'exemple de Barcelona, però evidentment vull dir que deu haver-hi altres dubtes, no?, que poden tenir a l'hora de venir cap a casa nostra.
Però jo crec que els dubtes ja no és com a turisme, sinó com a turistes, sinó com a persones que som quan ens movem. És a dir, jo crec que els grans debats en termes turístics són debats que ara afrontem tots les destinacions que són turístiques del món. És a dir, si tu vas a París, també pregunten el tema dels furs o el tema de les... No? De... Mm-hmm. Però jo no crec. A nosaltres són qüestions que són més, jo crec, que nostres i que li donem no, un recorregut també a nivell de mitjans en termes de si hi ha furs o no hi ha furs. Jo crec que hi ha els que hi ha, jo crec, que a totes les ciutats europees del món que són visitables, i això és, cadascú ha de ser conscient de portar les coses ben guardades i ben vigilades. I en termes de país, si te'n vas a Ripollès, al Berguedà, a la Vall d'Aran, al Priorat, a la Conca, a Terres de l'Ebre, són qüestions més de la ciutat de Barcelona que no pas de la resta del país.
De fet, mira, anem a Reus nosaltres el divendres i anem tranquil·líssims en aquest sentit, perquè farem programa especial des d'allà.
Home, tens bon vermut,
home,
que li vau dir...
És que tontos home, no som tampoc el versió de tot, eh? Clar. Sí. Anem als millors llocs, ja li dic jo. Doncs,
ja ho feu bé.
I tant que sí. Senyora Domènech, moltíssimes gràcies pel seu temps i fins una propera.
Igualment, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, que passen 2 minuts de 4:45 de la tarda.
Ja sabeu que això sempre està molt a favor del turisme, no?
Sí, tant. Bona tarda, senyor Trias, ja ho sabem, ja que està a favor del turisme.
Bona tarda, Priscila, bona tarda a tothom. Doncs ara que sabeu que jo sempre he estat a favor del turisme, a més, com que tinc la sort de gaudir de molt de temps lliure, ja sabeu que estic jubilat, no? Vaig jubilar a la Colau. Doncs també faig una mica de guia turístic per Barcelona.
Això aquesta no he de dir que no me l'esperava, senyor Trias.
Sí, mira, escolta. Us ha de guanyar la vida, no?
Sí.
S'ha de guanyar la vida, si pot ser ajudant la teva ciutat, doncs molt millor, no? I per això, doncs, he muntat una agència de turisme per la ciutat de Barcelona.
Molt bé.
Li he posat tria el teu viatge.
Molt bé, molt adient, trobo. I com va això? Com va?
Doncs mira, el que faig és ensenyar-los totes les destrosses que ha fet la senyora Colau a Barcelona. Vaja.
És molt avorrit.
Primer els ensenyo la desgràcia de les superilles.
Sí.
Després els porto a museu, on hi ha els cotxes antics que la Colau no deixava entrar a la ciutat. Que si Chips, que si Chrysler, que si Mitsubishi,
aquella cançoneta de cada dia.
Wrangler.
Endavant.
I al final tenim una activitat que és l'estrella, eh? Escolteu, és l'estrella, és molt moderna, és molt innovadora.
Aquí, va, vagi, quina és, a veure.
És una visita, és estrella, és la bomba, eh?
Sí.
Amb unes ulleres de realitat augmentada per veure com seria la ciutat de Barcelona si governés el puto amo, que és el Trias.
El Trias, I com seria aquesta meravella de ciutat que diu vostè? Com seria això?
Doncs seria un solar.
Molt.
Un solar. Saps per què?
Per què?
Perquè si fos per mi, ho hagués fotut tota terra per una Barcelona com cal, ni Collboni, ni Colau.
Ah, perfecte, gràcies. Va, 4 minuts passen de 3 quarts... Calli! Calli ja! Oh, quin mal de cap entre tots. Ostres, que...
Xavi, tranquil,
la sang. Avancem i parlem d'una notícia relacionada amb estafes a través dels telèfons mòbils, i és que ahir es va detenir a un centenar de persones a Barcelona i Madrid acusades d'estafar més d'atenció 1 milió d'euros a través de missatges SMS. Els estafadors es feien passar per bancs i haurien enganyat més de 350 persones. A més de l'estat espanyol, el macrooperatiu també va passar per altres països, com per exemple Bèlgica, Estònia, França, Itàlia, Lituània o Malta. La Guàrdia Civil va recuperar gairebé 400.000 euros del botí que s'havia robat, i de moment s'han identificat 350 víctimes, tot i que la xifra, Joan, podria seguir creixent.
Sí, els SMS s'enviaven a l'atzar, provocant combinacions de números de telèfon diferents, fins que topaven amb algú que feia clic a l'enllaç. El missatge es feien passar per membres del banc de la víctima i alertaven que hi havia hagut un error de seguretat al sistema. O bé els deien que els havien cobrat una despesa il·legalment, o bé que algú havia entrat al seu compte bancari i havia fet moviments estranys. Per corregir-lo, els estafadors demanaven fer clic a aquest enllaç que els donaven, i un cop fet, el link portava les víctimes a una pàgina amb un formulari per introduir totes les seves dades. Aleshores, els delinqüents podien accedir als comptes dels bancs de les víctimes i robar-los els diners. En canvi, en altres ocasions, el simple fet de fer aquest clic a l'enllaç ja suposava una transferència directa de diners als estafadors. Com que ara alguns bancs demanen confirmar les operacions per telèfon, els propis delinqüents eren els qui trucaven fent-se passar per un treballador de l'entitat. D'aquesta manera, també tenien el número de confirmació per poder entrar als comptes bancaris. Els estafadors actuaven els caps de setmana, aprofitant-se que és quan els bancs estan tancats.
Doncs en parlarem amb Bruno Pérez Juncà, ja el tenim en línia. Ell és pèrit judicial, informàtic, forense i expert en ciberseguretat. Senyor Pérez Juncà, bona tarda.
Molt bona tarda.
Falta pedagogia, evolucionen aquest tipus de delicte, una mica barreja de totes dues coses. Què està passant?
Aviam, falta pedagogia, doncs sí. Sempre us agraeixo els mitjans de comunicació que ens dediqueu uns quants minuts per poder parlar de la ciberseguretat, perquè aquí tothom va amb el lliri a la mà i nosaltres els que treballem ens trobem amb els drames familiars. Pensa que aquestes estafes que tu estàs dient, hi ha hagut gent que els hi han cardat tots els calés que hi ha al banc, o sigui, directe, ho he perdut tot. O sigui, ve la gent plorant, dient-te, escolta'm, ho he perdut tot. I tot ha sigut per causa d'aquest clic, el clic de la mort. Val? Hem de començar a ser conscients, ja t'ho dic, gràcies a que s'està fent ja una campanya de fa molts anys, que estem picant pedra, que ho anem explicant-ho, la gent a poc a poc ja està començant a frenar, que saben que aquesta immediatesa, aquest impuls, aquest fer el clic costa, sí, i t'està jugant els calés del banc. I ja t'ho dic, i a poc a poc la gent està començant a ser conscient i estan fent els consells de ciberseguretat que donem, que és sempre has de verificar tota la informació que et donguin per un altre mitjà. A partir d'ara ja el nivell de confiança és zero. O sigui, no et pots refiar de res. I has dit una paraula que m'ha encantat, que és l'evolució, vale? Prepareu-vos, perquè això que estem vivint ara, això no és res amb el que s'acosta. S'estan acostant les intel·ligències artificials, sí? Que venen molt ben preparades perquè et simularan la veu d'una persona que tu coneixes, cuidado, i aquí ens cardaran a tots. Per tant, sempre heu de tenir aquest doble factor de verificació. Que tu reps un correu, un SMS del banc, que a més és que aquest grup que han trincat, perquè m'entenguis, és que ho feien superbé. Per què? Perquè l'SMS que tu rebies, el rebies del número del banc. Vale? Això és una tècnica que es diu spoofing. Vale? L'spoofing consisteix en tu modificar la capçalera, sí, del telèfon emissor. Jo te puc fer, això ho faig jo quan dono les conferències aquestes de conscienciació, el que faig és sempre agafo el telèfon d'algú, pregunto que algú de la sala que tingui el telèfon d'aquesta persona, ell em dona el seu telèfon i jo des del meu el truco en el primer. De manera que quan rep la trucada, rep la trucada de l'altre i li està dient, escolta, és que em truques tu perquè el té a l'agenda. I no és veritat, l'estic trucant jo. Per tant, fixa't bé com t'arriben a enganyar. I aquests el que feien era justament en l'SMS modificaven i tu rebies un SMS del teu banc. Va?
Ostres, clar, per tant, aquí es complica molt la història, doncs,
No, ho sento molt, no et pots refiar ni del teu banc. Una vegada tu has rebut aquest SMS i aquesta notícia que, sobretot, has de canviar la contrasenya, estem a punt de carregar-te 2.000 euros a la teva compte, el que tens que fer és, a través d'un altre mitjà, que per això els punyeteros ho foten un divendres, a partir del divendres a la tarda, les estafes pugen un 10.000 per 10.000.
Quan no pots contactar amb el teu banc.
Ah, fixa't bé.
Clar.
Com que no pots contactar amb el teu banc i no pots verificar aquesta informació, és on et carden. Què has de fer? Mai de la vida clicar al link, sinó anar a la teva aplicació del banc, anar al teu ordinador, mai de la vida fer un clic d'un link i tu posar la teva adreça www.elmeubanc.com, vale? I a partir d'aquí tu verificar si existeix aquesta notificació o si existeix aquest moviment. Si no ho és, t'estan cardant. Però què passa? Que estem en el món de la immediatesa, que ho volem tot fàcil, ràpid, ja, cliquen aquí. A més, què cony has de tocar la teva compte bancària mentre vas al metro, mentre vas en bicicleta, mentre estàs fent kayak, mentre... Aviam, no. Centrem-nos i cada vegada que tinguem que fer una operació d'aquestes, aturem-nos, pensem-ho, verifiquem-ho i actuem, perquè et jugues als calés de la compte.
Per reduir-ho molt, clicar un enllaç mai de la vida. Seria això?
No,
encara
no,
que estiguis molt segur...
Mai de la vida. O sigui,
ja
és que no, tu clicar, no, tu verifica. Si has fet tots els passos aquest que jo et dic, llavors sí. Per què? Perquè abans de clicar, el que hauries de mirar és posar-te a sobre de l'enllaç, sí, això amb els navegadors dels ordinadors ho veieu, perquè jo et puc enviar un link que posa www.elmeubanc.com, però quan te poses a sobre veuràs que t'envia amb una pàgina web d'un nom més raro que la mare que el va matricular. Per tant, què has de fer? Agafar, posar-te a sobre, verificar aquest enllaç. A més, hi ha eines molt bones, ja hi ha pàgines web que t'estan dient si aquest enllaç és fraudulent. Val? Jo sempre, ja t'ho dic, a les meves conferències sempre faig la broma, hi ha una manera de saber si el link és bo o és dolent, que és, li demanes el portàtil al teu cunyat, sí, i ho proves des del portàtil del cunyat. Val? I si peta, doncs no ho toquis. Doncs mira...
Un dos per un.
Hi ha una pàgina web que es diu Browser Link, val? Es diu Browser Link, que el que et fa és l'ordinador del cunyat, vale? Que és un ordinador virtual, és una màquina virtual que tu des del navegador pots executar qualsevol pàgina web que sempre es queda ja dintre, i com que està dintre d'una sandbox, una caixa de sorra, un sistema protegit, mai passarà res. Doncs has de prendre aquestes mesures, verificar-ho, abans de tocar-ho, t'ho provo, vale? I si peta, que li peti amb un altre, tu que no et peti.
Browser Link, Browser Link, amb K, .com, és això?
No, amb G, si no recordo
amb
malament.
Amb G, d'acord.
Amb G, Browser Link.
Perfecte. Sí. Doncs mira, una eina perquè no... Acaba de sortir de dubtes d'aquell enllaç que rebeu, insistim, però no clicar-lo mai és una bona opció perquè no acabi passant mai res. En qualsevol cas, una altra història. Com combatre aquests crims cibernètics? Perquè al final, finalment ens acabem enfotent, fins i tot. Mira, ara està de moda el del WhatsApp. Hi havia gent que contestava, no? Que li feia gràcia de contestar aquell WhatsApp que ens arriba de soy tu padre, no sé què, soy amigo de no sé qui, no sé quantos... I la gent, una mica ens n'enfodíem i tot, però no acabem mai fent aquell pas de denunciar-lo, d'intentar erradicar aquest delicte o d'intentar combatre'l a la nostra manera. No sé quina pot ser la nostra manera de combatre aquest tipus de delictes.
Mira, estàs dient tu molt bé que el primer de tot, ho sento molt, és denunciar-ho, sí? Tothom és molt, molt llest, per dir d'alguna manera, quan veus que han cardat a l'altre, perquè sempre ve tothom i et diu, a mi no em passarà. Mm. Però no és cert. Per què? Jo m'he trobat un cas que, per exemple, una persona amb un nivell tecnològic molt elevat, o sigui, amb coneixements tecnològics, justament li donen la notícia de que se li ha mort la mare, sí? Mm. I al cap d'unes hores rep una trucada d'aquestes estafadores del banc en què li comença a fotre una sèrie de problemes. I aquesta persona, amb tota la confiança, li diu, Guita, perdona-me, m'ha passat aquest fet, necessito ajuda. Li Guita diu, no pateixis, diu, no t'atabalaré, diu, toma els còdics que ja t'ho arreglo jo. I com podeu imaginar, més que arreglar-li, li va cardar tot. Què passa? Que no som la mateixa persona si tenim un ensurt, si tenim una mala notícia. Per exemple, jo no sóc el mateix al dematí, si no he fet el cafè, no t'acostis, m'entens? Tenim una evolució. Per tant, el primer que hem de fer és ser conscients de que aquí podem caure tots, que estem tots en perill, que a més tenim una responsabilitat, nosaltres tenim una responsabilitat cares als nostres menors, però a més tenim una responsabilitat cares als nostres sèniors, a la nostra gent gran, que els hem fotut en un món tecnològic, els hem forçat, sí, a digitalitzar-los, i pobrets aquí ningú els ha ensenyat. A més, amb problemes de vista, sí? A més, amb problemes de concepte, de que no saben com va, i a més, amb bona gent que fan el que li diuen, perquè són gent que t'ajudaran i et faran el que sigui, i qualsevol realment els pot enganyar. I un cop hem caigut on hem caigut, ens hem de treure la vergonya, hem d'acceptar-ho i ho hem d'anar a denunciar, encara que sigui un import petit. Per què? Perquè gràcies a les estadístiques, a la quantitat de denúncies que hi ha, vale. Aviam, si jo sóc un xixinabo de pèrit, perquè m'entenguis, però si jo porto 300 casos a l'any, jo, m'entens? Mm-hmm. Imagina't el volum real que arriba a haver-hi. Doncs heu d'anar, perquè aquestes estadístiques demostren el volum que hi ha, i els que governin, sí...